L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 17 de desembre, destacarem... Els propietaris de 40 finques del Delta resisteixen a assecar els arrossars. Els experts asseguren que el musclo cebrat ha tocat sostre a l'Ebre gràcies a la millora de la qualitat de l'aigua. El Memorial Democràtic proposa substituir el monument franquista de Tortosa per un dedicat al 14 d'abril. La Marató de TV3 es celebrarà aquest cap de setmana amb molta participació d'ajuntaments i associacions de les Terres de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. L'avanç del cargol Poma per l'hemidelta esquerra de l'Ebre ha motivat mesures excepcionals per intentar fer front a la plaga abans de que es converteixi en una amenaça real per al conreu de l'arròs. Entre aquestes mesures hi ha l'avançament enguany de l'assecatge dels camps d'arròs a tot l'hemidelta esquerra, que es va iniciar a finals d'octubre en lloc d'en gener, per deixar l'animal invasor sense aigua el màxim temps possible i afavorir així la mortalitat dels exemplars durant l'hivern. L'ordre del Departament d'Agricultura estableix l'obligatorietat de la mesura que ha estat acatada des del primer moment per una àmplia majoria dels pagesos. Més d'un 90% de les 9.500 hectàrees previstes ja estan seques. Però una minoria s'ha resistit, mantenint inundats els camps de la zona de la Marquesa, l'Illa de Mar i Canal Vell, al terme de Deltebre, principalment en àrees d'aprofitament cinegètic. La setmana passada, el Departament d'Agricultura va enviar una carta a 180 propietaris instant-los a procedir al dessecament. Ahir, tècnics del departament van supervisar la zona i van determinar que uns 140 havien iniciat el procés, que s'allargarà durant 2 o 3 dies. Així, es va xifrar en una quarantena les parcel·les que ahir continuaven inundades i sense cap indici que es pogués procedir a treure-li l'aigua. Es tracta d'una minoria. La major part dels propietaris han entès, finalment, que aquesta és una mesura obligatòria i necessària, afirmava al Diari de Tarragona el director en funcions dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a l'Ebre, Antoni Espanya. La Generalitat procedirà la setmana vinent a aixecar acta de les finques que es queden inundades i analitzar cas per cas. I és que hi ha algunes parcel·les situades més prop del litoral que estan inundades perquè el nivell es troba per sota del mar i, per tant, no es poden assecar. Per contra, altres s'han mantingut amb aigua per afavorir l'activitat de la caça, segons explicava Antoni Espanya. En aquests casos, s'obrirà un expedient sancionador que pot derivar en una multa de 3.000 euros. Com ja vam explicar, des de la Federació de Caça es va fer una queixa aquesta setmana per denunciar el que, al parer dels caçadors, ha estat una manca de coordinació i diàleg a l'hora de dur a terme aquesta mesura excepcional. Un estudi coordinat per la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA conclou que la presència del musclo cebrat al tram final de l'Ebre ha tocat sostre gràcies especialment a la disminució de fòsfor a l'aigua i la millora de la seva qualitat en general, així com també per les especificitats del llit fluvial que dificulten el bivalve en el seu assentament. Els experts, que han estudiat la plaga des del 2001 fins al 2008, calculen que les institucions, empreses i particulars gasten 2,5 milions d'euros anuals per portar-la a ratlla. En el cas que arribés a Sau i Susqueda i a la Conca del Ter, la inversió per controlar la plaga i evitar afectacions en l'abastament a Barcelona arribaria als 12 milions d'euros. Segons els autors de l'estudi, i contràriament al que molts experts havien anunciat inicialment, el musclo cebrat no és el responsable de gran part de les alteracions ecològiques causades al tram final del riu Ebre des de mitjans dels anys 90, com l'augment de la transparència de l'aigua, la consegüent proliferació d'algues i l'eclosió de la mosca negra. Més aviat, al contrari. El principal factor que ha contribuït a augmentar la transparència de l'aigua és la reducció dels nivells de fòsfor per un millor tractament de les aigües per part de les depuradores. Les microalgues que en depenen estan en concentracions més baixes. i la menor quantitat de fitoplàncton resulta un factor limitant per a la proliferació del mateix musclo cebrat. El director de la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA, Carles Ibáñez, explicava quins són els factors que fan desfavorable la propagació de la plaga a l'Ebre. L'escoltem.
No és només la qualitat de l'aigua, tenim la sort, entre cometes, de que també, com he dit, el substracte sobre el que es poden fixar en molts llocs no és favorable. O bé els embassaments perquè substracte tou, que és difícil, o perquè, a més que és tou, durant una part de l'any hi ha problemes de qualitat de l'aigua perquè no hi ha oxigen al fons i tal, o en el cas del riu perquè hi ha moltes zones que hi ha material més fi, grava, pedres menudes i una velocitat de l'aigua elevada que no afavoreix en absolut que se puguen establir les larves i en cas que s'establisquen tampoc afavoreix que puguen créixer bé, no? Per tant, tenim també esta sort de tindre unes condicions hidrològiques i de tipus de substractes, és a dir, hidromorfològiques, que no són favorables, lligat a la millora de la qualitat de l'aigua que ha fet que el muscle no tingui tant d'aliment i, per tant, no pugui arribar a uns màxims de densitat tan grans, no?
Tot plegat porta als investigadors a sentenciar que el màxim potencial del muscle cebrat al tram final de l'Ebre ja s'ha assolit, ha tocat sostre. De fet, apunten la necessitat de continuar en la línia d'una gestió d'aigües com en els últims temps per a contenir la plaga que molt difícilment podria arribar a eliminar-se. De fet, l'estudi no només ha determinat la distribució del mol·lusc al riu i ha simulat matemàticament la seva evolució, sinó que també ha estudiat la necessitat de mesures de controls en aigües confinades o volums reduïts. En altres paraules, ha abordat també l'impacte socioeconòmic que suposa la plaga del musclo cebrat.
Serveis informatius de MUTE.
El director del Memorial Democràtic, Miguel Caminal, va tornar a insistir sobre la necessitat de que Tortosa retiri el monument franquista de la Batalla de l'Ebre del mig del riu. En el marc de la inauguració Símbols de Franco a Barcelona, Caminal va reclamar la retirada del monument a Los combatientes que hallaron la gloria en la Batalla de l'Ebre. El director de l'ENS va proposar substituir-lo per un monument dedicat a l'afirmació de la democràcia, la pau, la llibertat i l'autogovern. Caminal va anar més enllà i va plantejar dedicar el nou monument al 14 d'abril, veritable moment fundacional de la democràcia a casa nostra i amb la divisa pau, pietat i perdó que el 1938 va fer seua Manuel Azaña. Sobre la base del cens de la simbologia franquista que va elaborar el Memorial Democràtic i que va estar el punt de partida de l'exposició, Caminal va declarar que la condemna de la dictadura no serà completa mentre hi hagi encara monuments o símbols d'exaltació del franquisme i dels seus responsables. Correspon retirar-los en la major part dels casos o bé senyalitzar-los i explicar-los quan així es considera oportú per al coneixement de tothom, va afegir. En la mostra inaugurada el passat dimecres a Barcelona es destaca el monument de Tortosa juntament amb el Valle de los Caídos com a símbols franquistes que encara perduren. Cal recordar que el passat mes de novembre el ple de l'Ajuntament de Tortosa va votar per tercer cop aquest mandat una moció, en aquest cas popular, que demanava la retirada del monument. Els vots de Convergència i Unió i el Partit Popular van impedir que prosperés. Aquest cap de setmana se celebraran una sèrie d'activitats en benefici de la Marató de TV3 a moltes poblacions del Baix Ebre i Montsià. A Sant Carles de la Ràpita hi haurà campionat de morra, campionat de futbolí, tallers i jocs per als més menuts, una cursa de 14 quilòmetres per la Serra del Montsià i un ball de vermut amb el cantant valencià Pep Jimeno. A més, se sortejarà una cistella amb productes de les Terres de l'Ebre i es fa un calendari dedicat a la marató amb 12 fotos de la Ràpita i del Delta, realitzades per joves fotògrafs locals. El president de Morràpita, Rafa Balaguer, ens parlava per a les EMUTE d'aquesta edició de la marató.
Des de Morràpita han preparat el cap de setmana del dissabte 18 i diumenge 19 moltes activitats al pavelló firal de la Ràpita. Les associacions que col·laboren per a poder fer tot això factible, vale, que són l'associació Morràpita com a organitzadora, tenim a col·laboradors com el Centre Excursionista La Foradada, l'Associació de Joves L'Estall, Amics del Lleure, Mina Som Cuina, Fa de Mur, Yoga Mandir i el grup de pintura del Maset, vale? Llavors, el dissabte de tarda, a partir de les 4 de la tarda, obrirem les inscripcions per a dos campionats, un del joc tradicional de la morra, que a la Ràpita està molt arraigat, i un altre campionat de futbolín. Vale? Durant la mateixa tarda tindrem servei de barra al pavelló de fires i tindrem una parada on vendrem uns gorros polars en un lema que han ficat tu fas possible per la marató, i també tenim uns calendaris que hem creat en 12 fotògrafos joves del poble, un mes a cada un, en una foto sobre la Ràpita o sobre el Delta de l'Ebre. Estos calendaris se vendran al preu de 6 euros durant el cap de setmana de la marató, no? Llavors, el diumenge pel matí, a les 8 del matí, se comencen les inscripcions per a fer una cursa per tot el Montsià d'uns 14 quilòmetres que organitza el Centre Excursionista de la Foradada, i a les 9 del matí es donarà la sortida des del mateix pavelló de Fires de la Ràpita pel preu de 2 euros la inscripció. A les 10 del matí començaran jocs tradicionals i tallers per als més menuts al mateix pavelló de fires, esperant fins la 1, més o menys, que tota la gent que ha anat a la muntanya farà cap allí, no? També tenim a les 11 del matí una hora i mitja o dues hores de ioga, que es farà el patinatge de la Ràpita pel grup de ioga Mandir. Als voltants de la 1, que començaran a arribar tots els participants de la caminata, han preparat un pan, tomata i pernil i una cerveseta o un vermut per a la gent, o aigua o un refresco, no? El que vulguin, per a poder prendre alguna cosa. Llavors a la 1 donarem pas a una de les activitats més fortes, que és un concert que fem en hora de ball de vermut, que és sobre, als voltants de la 1 del migdia, que és de Pep Jimeno el Botifarra. Durarà fins a les 2 o 2 i mitja del migdia, i llavors ja donarem l'activitat per finalitzada, i el diumenge de tarda continuarem en les finals del campionat de morra i el campionat de futbolín. Una vegada s'acabi això, cap a les 8 o les 9 de la tarda, se farà un recompte de totes les associacions, els beneficis que han pogut treure, i farem el recompte i trucarem a TV3 per a poder dir que la Ràpita ha pogut aportar tants de diners per a la marató de TV3.
I per acabar, la Ràpita prepara tot un repte. El corredor Agustí Navarro Vega, del Centre Excursionista a la Foradada, correrà des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit sense parar. La gent que vulgui acompanyar-lo corrents només haurà de pagar 2 euros, i després de les 12 hores de marxa es farà la col·lecta per a la marató de TV3.
Serveis informatius de Mute.
El grup Contracop amb la marató de TV3. El grup ebrenc realitzarà 3 concerts benèfics per recollir diners per a la causa a la que TV3 dedica enguany la marató de diumenge. Contracop ha composat el tema La Força, dedicat a les persones que pateixen lesions medulars o cerebrals adquirides, per donar-lo a l'organització. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Un dels punts àlgids del programa especial que la Plana Ràdio va emetre ahir amb motiu de les jornades nadalenques que organitza l'Ajuntament de Santa Bàrbara va ser l'actuació en directe i en format acústic que va oferir el grup ebrenc Contracop als estudis de la emissora. Gonzal, Xavi, Piero, Enric i Benito es van sotmetre abans de l'actuació a una petita entrevista per explicar un dels motius pels quals havien estat invitats al De Tu a Tu, el seu oferiment a diferents locals del territori per dur a terme una sèrie de concerts benèfics per tal de recaptar diners per a la marató de TV3 del proper diumenge i la publicació d'una nova cançó dedicada precisament a la temàtica a la que la televisió autonòmica dedica enguany aquesta marató. El grup explicava que van decidir fer la seva aportació a aquesta iniciativa solidària a través de la música perquè creuen que és un bon vehicle per a despertar la sensibilitat de la ciutadania. Per això van organitzar una sèrie de 3 concerts en format acústic que els permetia tenir un contacte més íntim amb el públic per apropar-los més també el perquè dels concerts. Ho explicava el cantant del grup, Gonçal Verge.
De fet, ja que parles de la marató i tot això, és un concert solidari, i la millor manera d'arribar a la gent, possiblement, com estem parlant d'alguna una mica que toca els sentiments, no, és la música. Llavors nosaltres a través de la música volíem fer arribar aquesta iniciativa de la marató a la màxima gent possible, no? La millor manera, doncs, era fer un concert, com que volíem fer-ho a un lloc reduït per a ser molt més íntim, no? Que arribés molt més a prop a la gent, perquè nosaltres ja saps que normalment toquem en distorsió i no res, vam decidir, doncs, això, fer un format una miqueta més íntim, i en això va sortir el tema de l'acústic, no? I de moment ha anat molt bé.
El grup també feia una valoració positiva del resultat de les aportacions fetes fins ara als 2 concerts que han fet, el primer al Pub La Sal de Santa Bàrbara, el segon al Pub Aquari de Càlig. El tercer i últim dels concerts solidaris serà aquesta mateixa nit, a partir de les 11 i a la Cafè d'Alcanar. El grup Contracop, però, no s'ha limitat a recaptar diners per a la causa de la marató, sinó que ha composat i ofert a l'organització, de manera completament altruista, un tema escrit expressament per a l'ocasió i inspirat en els afectats per lesions medulars i cerebrals adquirides, malalties a les que TV3 dedica enguany la recaptació de diumenge. Verger explicava que han ofert la cançó a l'organització de la Marató per a que en facin l'ús que creguin més escaient. De fet, el tema està penjat a la pàgina musicalliure.cat, pàgina on els artistes comparteixen les seues obres de manera gratuïta, legal i sense límits.
Bueno, sí, es va fer esta cançó i després, una vegada gravada a l'estudi, com fem nosaltres normalment, que la gravem nosaltres mateixos i tal, doncs la vam oferir a la Marató perquè fessin l'ús que volguessin. De fet, bueno, ja saps que tots els nostres CDs de música lliure, no? I bueno, doncs seguint la línia, vam fer la cançó, la vam penjar a internet i la gent ja l'ha pogut descarregar, l'ha pogut sentir i, bueno, i en primera instància, abans de penjar-la ni res, doncs això, vam enviar-la a la Marató i vam dir que, bueno, la nostra intenció no era ni sortir el disc ni res d'això, no, però que sapiguessin que estava feta de forma altruista i que la podien utilitzar per al que volguessin.
Per acabar, avui ens prenem una petita llicència per fer-vos escoltar un fragment d'aquest tema i recordar-vos que si voleu fer la vostra aportació a la iniciativa de Contracop, podeu fer-ho encara aquesta nit a la Cafè a Alcanar.
Ell viu darrere d'un...
Per al proper diumenge, la regidoria d'Acció Social d'Alcanar ha organitzat la tercera edició de la Mostra Intercultural, una mostra amb tot un seguit d'activitats que donaran tota la recaptació del dia a la Marató de TV3. Domènec Ramal ens amplia aquesta notícia des d'Alcanar Ràdio.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Des d'Alcanar comentem avui qüestions solidàries i ho fem per destacar aquesta tercera mostra intercultural que, sota el lema Una miqueta de tot per la Marató, per diumenge que ve al nostre municipi ha organitzat la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania. Una mostra en la que hi hauran diferents activitats al llarg de tota la jornada al centre cívic des de les 10:30 del matí en què s'inaugurarà i fins les 7:30 de la tarda. Amb un preu d'entrada simbòlic d'un euro al llarg de la jornada i al centre cívic es podran gaudir d'exposicions com les que ha organitzat l'Aula de Fotografia d'Alcanar o l'Oficina d'Integració Social i Gestió de la Diversitat del nostre Ajuntament. Hi haurà també una mostra gastronòmica en la que, comprant 5 tiquets de degustació, que tindran un preu de 3 euros, es podran tastar especialitats culinàries de països com Romania, Moldàvia, Pakistan o el nostre, Catalunya. També hi haurà un menú del dia que consistirà en una amanida i paella al preu de 3 euros, preus totalment populars. A més, tota aquesta activitat, la de les exposicions i la culinària, es combinarà també amb diferents actuacions musicals al llarg de tota la jornada. Durant tot el dia i al centre cívic hi passaran per actuar els nois de la banda juvenil de l'Escola de Música, l'aula de dansa d'aquesta mateixa escola, la coral infantil Alegreto, la xaranga No se'n salva cap, que farà el Ball de Vermut. També hi hauran actuacions individuals musicals dels alumnes de l'Escola Municipal de Música i ja a la tarda serà el torn de l'activitat musical, en este cas provinent de l'agrupació musical Canareva. Els membres de la seva escola faran també una actuació. Hi haurà propostes infantils com la plantada de gegants i capsgrossos de la colla gegantera i dolçainera d'Alcanar i un correbous infantil a càrrec de tradició canareva. A última hora de la tarda té prevista també la seva actuació el grup coral de l'IES Sol de Riu, la rondalla Verge del Remei o les danses típiques de Romania. Tot plegat en una jornada en la que, com diem, el total de la recaptació anirà destinat a la Marató de TV3, que justament també diumenge que ve se celebra. Cal dir també que durant tota la jornada les tècniques del Consorci de Residus del Montsià faran un taller adreçat als infants, un taller de manualitats amb material reciclat, i que entre tots els assistents se sortejarà una magnífica peça de ceràmica gentilesa de l'Escola de Ceràmica de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Amposta organitza per aquest cap de setmana la campanya Visita el Centre d'Amposta. Manel Ramon ens informa des d'Amposta Ràdio.
Doncs efectivament, aquest dissabte, aquest diumenge, l'Ajuntament d'Amposta, a través de l'Àrea de Promoció Econòmica, ha decidit doncs fer diferents actuacions musicals al carrer, als carrers del centre, per a que aquells comerços que es veuen més afectats per les obres del pàrquing soterrat puguen doncs, tindre també una oportunitat aquest Nadal de que la gent doncs, vagi a comprar els seus comerços i també visite aquests carrers del centre de la ciutat, que sense dubte en un futur doncs, seran un centre comercial important, però que ara, com deien, es veuen afectats per aquestes obres. Ens ho explicava la responsable de l'àrea de dinamització i promoció econòmica de l'Ajuntament d'Amposta, Teresa Retxe.
Però sí que és veritat que hi ha una sèrie d'obres que han coincidit en el temps que fan que una sèrie de carrers se veiguen més afectats. També és evident que hi ha un moment on la dificultat de compra pel tema econòmic també és més evident. Mm-hmm. Per tant, hi ha un compromís de l'alcalde i fa comprometre a l'àrea de promoció econòmica que farem alguna cosa per a motivar aquests dies i donar activitat a la zona centre d'Amposta.
Aquestes actuacions musicals celebraran el proper dissabte dia 18, des de les 6 fins a les 8 de la tarda, per diferents carrers del centre de la ciutat, com són el Miquel Granell, el Beato Lirol, l'Estrell, el Roig i Treig, el Mestre Casanova, el Mestre Homs, o també Hernán Cortés, Balmes, etc. Cal recordar que actuarà el grup jove de la fila el diumenge, al mateix lloc, i des de les 6 de la tarda fins a les 8 actuarà The Mackenzie's Club Band, una bona ocasió per visitar el centre de la ciutat, comprar i escoltar bona música.
La primera representació dels Pastorets d'Ulldecona rep en el seu dia d'estrena 400 persones, una xifra que supera totes les expectatives. Aquest any hi ha diverses novetats, algunes de les quals mesclen les tradicions de sempre amb les temàtiques més actuals. La notícia ens la porta des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
L'aventura dels Pastorets d'Ulldecona s'inicia en una peculiar masia en què els seus protagonistes es queden adormits mentre miren per televisió la pel·lícula L'adveniment de l'infant Jesús. Aquest, entre d'altres, és un dels aspectes de modernitat que va prometre la directora Ares Piqué i que ha estat un dels màxims atractius de la nova temporada. I és que cada any hi ha novetats destacades perquè tant els actors com el públic en general pugui gaudir d'un espectacle renovat dalt de l'escenari. Escoltem la directora.
És, com deia abans, que tant els actors com el públic s'ho passin bé. I tant perquè s'ho passin bé els de dalt com els de baix, hem de posar coses noves cada any, perquè si no, arriba un moment que la gent diu no, jo això ja ho he vist, no hi penso tornar. O sigui, aquest any hi ha hagut canvis en el repartiment, hi ha hagut canvis fins i tot en el text, hi ha canvis en alguns d'aquests gags que he comentat aquesta mena d'acudits, entre cometes, que fem, aquestes menes de guinyada d'ull que li fem al públic. Hi ha canvis constants i, per tant, han de venir a veure-ho perquè, si no, s'ho perdran, perquè l'any que ve serà diferent.
Són gairebé unes 40 persones dalt d'escena d'aquest espectacle que ja al mes d'octubre comencen amb els assajos per poder realitzar al desembre i gener les representacions. Una història que recull el naixement del nen Jesús amb dos pastorets com a protagonistes.
Home, els pastorets és una tradició molt nostrada a les nostres terres, vull dir que és una història típica del Nadal, no? El que seria la història en si és el somni que dos nois tenen la nit de Nadal, abans d'anar a Missa del Gall, es queden mitja dormits entre les històries que se'ls expliquen sobre el Nadal, i tenen un somni que passa també, diguéssim, com a la nit de Nadal, la nit que ha de néixer el nen Jesús, no? Una miqueteta, i que recull una mica aquesta tradició del naixement del nen Jesús, però amb una barreja del món màgic dels àngels i els dimonis i aquesta mica d'aventura, diguéssim, és la petita aventura, el petit somni de dos pastorets.
L'estrena el passat diumenge va rebre més de 400 espectadors, dada que el patronat considera important, tenint en compte que encara queden 3 representacions i que només aquesta xifra ja constitueix el terç del total d'espectadors de la temporada anterior, que va plegar prop de 1.200 persones. Segons indica la Junta del Patronat, aquesta xifra inicial ha trencat les expectatives inicials amb un 200 espectadors per sessió. En cas que la resta de representacions, la xifra sigui aproximada a la de l'estrena, aquesta temporada 2010 seria la més visitada en la història dels Pastorets al municipi. Recordem que la resta de representacions seran el proper diumenge 19, el 26 de desembre i el 2 de gener a les 6 de la tarda i al Teatre Municipal d'Ulldecona.
Serveis informatius de Mute.
Trifulgues a la catalana a la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar. Les representacions seran dissabte a les 6 i diumenge a les 6 i mitja a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar. Olga Tomàs ens amplia aquesta informació des de la Cala Ràdio.
Trifulgues a la catalana és el títol de l'obra de teatre que la secció juvenil del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa prepara per aquest dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 6 i mitja a la sala de la Societat. La història de Catalunya, des d'un punt de vista distès, irònic i divertit, és l'eix central de l'argument de la representació. Des del grup escènic de la Societat s'ha escollit aquesta obra per tal de fer reflexionar sobre el present i futur de la nació. Joan Pere Brull, un dels directors de l'obra, ens explica la càrrega simbòlica de Trifulgues a la catalana.
I amb aquesta obra us asseguro que realment se'n passareu bé. Però al mateix temps hem volgut recuperar una miqueta la història de Catalunya, que això es tracta de la història de Catalunya, contada d'una manera molt desenfadada, irònica, traient una miqueta de ferro tota la història, però recordant la història. La història és el que és, i davant dels intents de que una certa part de gent del país d'aquí al costat vol fer-nos perdre una miqueta la nostra identitat, és una miqueta recordatori de que hi ha una història darrere d'un poble i d'una nació que som natos, que és Catalunya.
Dissabte i diumenge, de 12 a 1 de la tarda, s'obrirà la guixeta de la Societat per vendre les entrades de les funcions de la tarda. Però, com sempre, una hora abans de la representació també es podran adquirir les entrades. Durant una hora i mitja, 10 joves del grup escènic defensaran l'obra davant un públic fidel al teatre a l'Ametlla de Mar. Des del grup escènic s'espera que aquesta obra dinàmica sorprengui i agradi als assistents.
Serveis informatius de Mute.
L'escriptor Baltasar Casanova guanya el Premi de Narrativa Josep Saperes de Deltebre. Lluís Albert Tomeu ens informa des de Ràdio Delta.
L'escriptor de Deltebre, Baltasar Casanova, ha guanyat el 21è Premi Nacional de Narrativa Josep Saperes, que convoca Òmnium Cultural del Vallès Oriental amb la novel·la Salabró de Riu. La novel·la està ambientada al Delta de l'Ebre, a un mas de la zona coneguda com Illa de Mar, i retrata la vida dura dels habitants del Delta a finals dels anys 30 i fins a finals de la dècada dels 50 al segle passat. És una història d'amor, però també d'injustícies, de felicitat tot i no tindre res, i de la tristesa més profunda. La novel·la té la particularitat que està escrita amb la variant ebrenca del català. Baltasar Casanova mostrava la seva satisfacció pel premi.
Sí, estic molt content. No m'ho esperava, ho vaig enviar una mica de repel, perquè havia acabat una novel·la i estava ja pendent d'intentar mirar a veure per a publicar-la. La meva parella actual, Carme, havia de fer els dibuixos, i ella la va llegir i va dir, presenta-la, home, algun premi. I no sé, allò que dius, de presentar un premi, i al final la van presentar. Me va estimular ella a presentar-la, la van presentar, i bueno, estupendo, em va donar el primer premi.
L'entrega del Premi Nacional de Narrativa Josep Saperes es va fer a Granollers en el marc de la Festa de les Lletres del Vallès Oriental i va estar presidida per la presidenta d'Òmnium Cultural Muriel Casals. A l'acte va assistir l'alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa.
Amposta, divendres 17 de desembre de 2010, al recinte Firal i des de les 23 hores, Nit de la Música Solidària. Acte pro Banc d'Aliments Comarcal de la Creu Roja, amb David Espinós, Carme i Rodrik Grup, Nica Zúñiga Acústic, Black Stars, presentat i amenitzat per Conrad Durant, Jordi Galo i Manel Ramon. Organitza l'Assemblea Local de la Creu Roja d'Amposta. Nit de Música Solidària, Amposta, divendres 17 de desembre del 2010, al recinte Firal, a partir de les 23 hores.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixes les nostres il·lusions.
Gràcies a tothom!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Els desitgem un bon cap de setmana i ens retrobem el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.